Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
De cotxes de Sabadell han venut menys vehicles el 2019. Segons l'Observatori de l'Economia Local, les matriculacions de vehicles han caigut 10 punts a la ciutat, una davallada molt més important que no pas la registrada a Catalunya o a l'Estat espanyol. La patronal catalana del sector atribueix els mals números als impostos que graven l'ús del vehicle privat i a mesures com ara les zones de baixes emissions per accedir a Barcelona, en vigor, recordem-ho, des de principi d'any. Ho ha dit avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio el president de la FECA, Jaume Roura.
Que nosaltres no volem ser beneficiaris d'un perjudici de les persones que tenen l'economia més feble i no poden canviar el cotxe. I que per anar a treballar, perquè van a treballar de nit, van a treballar a les 5 del matí i no hi ha mitjans de transport públic, necessiten un vehicle. Llavors aquesta gent es veuen obligats a tenir que canviar el vehicle. Tot això provocarà un moviment en el mercat, és cert, perquè aquests cotxes es tenen que retirar. Aquests cotxes no podran circular, evidentment.
La patronal de l'automoció insta les administracions competents a consensuar amb el sector els futurs canvis de regulació. Així comencem el Notícies Migdia d'aquest dilluns 13 de gener.
Titulars.
La caiguda dels termòmetres en els últims dies ha obligat a mobilitzar la unitat d'emergència social de Creu Roja Sabadell. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. La unitat mòbil de l'ONG ha repartit menjar calent i mantes a una dotzena de persones que dormen al carrer la nit de dissabte a diumenge. És una de les accions previstes dins del dispositiu Operació Fred, que s'activa quan les temperatures baixen per sota dels 0 graus o hi ha episodis de fort vent.
Avui farem balanç del dispositiu amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, que ens confirmarà si es mantindrà activat davant la previsió que les temperatures baixes es mantinguin al llarg de la setmana. Això serà més endavant, però avui també us expliquem que la grossa de Nadal i el nen van passar de llarg, però la sort ha acabat esquitxant Sabadell.
Sí, l'administració número 10 de la carretera de Terrassa ha repartit més d'1.300.000 euros en el sorteig especial de dissabte. Ramona Rubio, responsable de l'establiment, ha explicat al programa Al Matí que estan molt contents perquè el premi ha estat molt repartit, sobretot entre gent molt treballadora dels barris de Can Rull i Cifuentes.
Treballadora, gent de molt, que li fa molta falta i la veritat també en Can Rull també ha tocat en un bar que jo li dono la loteria cada setmana, o sea que està molt repartit i bueno, són gent treballadora que, i alguns con verdadera dificultat.
El número afortunat ha estat el 91.837.
Cop d'efecte del centre d'esports a Castàlia. L'equip arlequinat s'ha refermat en el lideratge gràcies al triomf aconseguit al camp de qui era fins ahir el segon classificat.
Els sabadellencs es distancien del rival d'ahir gràcies a la victòria merescuda i certificada gràcies al solitari gol de l'Eix Coc. A partir de les dues, al programa Hotel Suís analitzem el dolç moment que travessa la plantilla entrenada per Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Molt pendents de la meteorologia, quina és la previsió que ens espera de cara a les pròximes hores? Acosta el Jordi Mateu des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Al llarg de la jornada aniran arribant bandes de núvols alts i fins i tot alguns de mitjans per l'oest del país. Estones deixaran el cel entrenyinat, però també ens deixaran força estones de sol. Tindrem també la presència dels trats baixos a punts de la depressió central, en especial a Ponent, on fins i tot avui de forma molt local podrien ser persistents al llarg de tota la jornada. Pel que fa a la temperatura, esperem valors màxims al centre del dia, que seran similars o una mica més alts que els de diumenge. De cara a la jornada de demà no esperem grans canvis i és que continuaran arribant algunes bandes de núvols per l'oest, no molt abundants, i hem d'esperar que els estrats baixos o boires a punts de la depressió central només siguin persistents fins al migdia a punts de Ponent. La temperatura demà sí que pujarà lleugerament tant pel que fa a la mínima com a la màxima. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Ara circulació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. A més, cal destacar que ja s'ha obert del tot la Nacional 2 a Bàscara en els dos sentits de la marxa, després que s'hagi retirat un camió avariat que obligava a donar pas alternatiu en aquest punt. També situació normalitzada a la P7 a Sant Julià de Ramis en sentit Granollers, on finalment també hi havia un camió avariat que ja s'ha pogut retirar. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Javier Arjona des del Transmet, quina és la situació? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot el moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les matriculacions de vehicles han caigut un 10% a Sabadell durant el 2019, una davallada més accentuada que la resta del país, un 6,3%, i que el total de l'estat espanyol, un 4,7%. Per al president de la FECABEM, la patronal catalana de l'automoció, Jaume Roura, les regulacions i els impostos sobre els vehicles només ha fet que generar incertesa entre els consumidors. Des del seu punt de vista, de fet, la solució a la mala qualitat de l'aire és ajudar Pere a la renovació del parc automobilístic.
Roura ha estat crític amb la implementació de la zona de baixes emissions. Considera que només perjudica la classe treballadora i la gent que no té prou recursos per canviar de vehicle. Per això la patronal aposta perquè es fomentin les ajudes per renovar els cotxes, ja que a Espanya l'antiguitat mitjana dels vehicles és de 12 anys i mig.
I que avui un dièsel de nova tecnologia contamina menys que un de benzina. I això està demostrat tècnicament. Per tant, què demanem des del sector? El sector demanem que la solució per millorar la qualitat de l'aire passa per renovar el parc antic que circula per tot Espanya, no solament a Catalunya. Tot Espanya. Som el segon país europeu que tenim el parc més antic.
La incertesa generada per les noves normatives s'ha fet notar especialment durant el mes de desembre amb una caiguda de les matriculacions a Sabadell del 19%. Roura també considera que els impostos que graven sobre els vehicles també frenen les noves compres.
Si la Generalitat té que buscar recursos, no solament té que anar a rascar sempre en el mateix lloc, l'automòbil el més perseguit. Per tant, és qüestió de què en parlem, ens assentem i busquem solucions, però solucions que no només afectin en els catalans, i en aquest cas afecta només en els catalans.
Roura també ha demanat que es compti amb el sector a l'hora de programar noves regulacions, un sector que, per cert, ocupa més de 2 milions de persones a tot l'estat i que exporta el 80% de la producció que genera Espanya.
I en contraposició a aquestes dades, avui us expliquem que els sabadellencs que utilitzen els ferrocarrils de la Generalitat han crescut gairebé un 9% durant el 2019, segons ha fet públic avui la companyia ferroviària. Uns bons números que han ajudat a situar la demanda a les línies metropolitanes de ferrocarrils per sobre dels 66 milions de viatgers en els darrers 12 mesos, el que representa un 3,5% més respecte de 2018. El de Sant Cugat ha estat el trajecte on s'ha notat més l'increment d'usuaris, amb un augment de pràcticament el 9,5%. Aquestes xifres han fet tancar el servei de ferrocarrils amb més de 91 milions de viatges, un 4,4% més que l'any anterior.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Creu Roja Sabadell ha atès un total de 13 persones sense llar aquest cap de setmana, unes atencions que s'emmarquen dins l'operació Fred, el dispositiu que s'activa a la ciutat quan hi ha episodis de fred extrem. Les previsions auguren que les temperatures baixes seguiran els pròxims dies. Per conèixer si l'Ajuntament i les entitats del tercer sector que hi treballen es mantenen alerta per si cal actuar, en aquest Notícies Migdia parlem amb el regidor d'Acció Social a Plaça Sant Roc, Eloi Cortés. Molt bon dia, senyor Cortés.
Hola, molt bon dia.
S'han atès 13 persones que habitualment dormen al carrer. Què se'ls ha proporcionat exactament?
Doncs en aquest cas el que se'ls ha proporcionat és un sopar calent i mantes, que és el que fem quan hi ha aquesta prealerta, quan les temperatures encara no han baixat dels 0 graus, però ens trobem allò per sota dels 3 graus, que la sensació tèrmica, òbviament, no és gens agradable i, per tant, es fa aquesta sortida per proporcionar avituallament i mantes a aquestes persones que es troben en el carrer. I aquest passat divendres van ser 13 persones i des que hem activat l'operació Fred el dia 1 de desembre, en concret hem fet 3 sortides, aquesta de l'11 de gener, la del 4 de gener, on es van atendre 9 persones, això per fred, i també la vam activar per, en el cas de les ventades el 13 de desembre, on es van atendre 12 persones.
Quin és el perfil d'aquestes persones ateses? Són gent que ja tenen identificada des d'Acció Social?
En general són persones o que puguin viure al carrer o que també es puguin trobar en situació d'infrahabitatge o habitatge inadequat, doncs caravanes o barraques o habitatges que no reuneixen cap tipus de condició, no? En general és gent que ja es tenen identificades tant per serveis socials com per les diferents entitats que formen part del dispositiu, la Creu Roja, Càritas i Actua Vallès, que és l'entitat que gestiona Sabadell Sostre, que és el programa de l'Ajuntament que s'encarrega de detectar i acompanyar les situacions de sensellarisme a la ciutat.
A banda de la unitat d'emergència social, que és aquesta que ha sortit en aquestes tres ocasions des del 13 de desembre, els episodis sostinguts amb temperatures per sota dels 0 graus també s'habilita l'alberg provisional de Creu Roja. Això encara no ha passat aquest hivern. És un recurs que està a punt per quan sigui necessari activar?
Exacte. Això és una cosa que ja tenim prevista i estem preparats per en cas que hi hagi una alerta perquè les temperatures hagin de baixar per sota els 0 graus, efectivament obrir aquest centre d'acollida de la Creu Roja, i si no fos suficient amb les places que té aquest centre d'acollida, posar a disposició també el centre d'emergències municipal o allotjament altres recursos que pugui tenir l'Ajuntament o que pugui proporcionar l'Ajuntament perquè tothom que ho necessiti pugui ser allotjat.
Aquest alberg només s'obre quan les temperatures baixen per sota dels 0 graus?
Habitualment sí, o quan tenim prou temps per preparar-lo, si hi ha la previsió, per exemple, de les ventades, en cas que no ho haguem preparat, perquè això suposa per Creu Roja una certa previsió i preparació a nivell logístic, el que fem és activar immediatament el centre d'emergències o la possibilitat d'allotjar aquestes persones en pensions de la ciutat.
Per tant, entenem que aquesta setmana es mantindrà l'alerta perquè sí que hi ha previsió de baixes temperatures, però potser no de caire negatiu, podríem dir, per sota d'aquests 0 graus. Es preveuen més sortides de la unitat d'emergència social aquesta setmana?
Sí, sempre que veiem que les temperatures hagin de baixar això dels 3 graus, habitualment, és quan es fa aquesta sortida. Sempre preferim prevenir i no quedar-nos a casa, en aquest cas Creu Roja, no quedar-se a casa, diguéssim. I, per tant, si veiem que això ha de passar, ja estan tots els dispositius preparats amb els voluntaris de Creu Roja per fer aquestes sortides.
En els últims anys hem sentit a parlar de la possibilitat de crear un alberg estable, no aquest recurs provisional que es posa en marxa a les dependències de Creu Roja i fins i tot a les dependències municipals per acollir aquestes persones que habitualment dormen al carrer. Fins i tot les entitats del tercer sector havien reclamat la possibilitat de tenir un equipament d'aquest tipus. El govern anterior era força receptiu a aquesta proposta. La tenen damunt la taula, el Departament d'Acció Social?
És un projecte que estem estudiant, però com a alberg jo crec que es queda curt, el concepte d'alberg, no? Tot el tipus de situacions d'emergència en allotjament que s'han de fer front, no només per aquestes situacions d'operació fred o inclús operació calor, el que passa és que els perfils són diferents, sinó també per fer front a totes les situacions sobrevingudes de manca d'habitatge que ens requereix donar una resposta immediata d'allotjament, no? Especialment en els casos dels desnonaments. I, per tant, jo crec que hem d'anar bastant més enllà del concepte simplement d'alberg i potser d'un centre d'emergències com el que ja tenim, ampliat amb més places i amb més recursos per fer front a totes aquestes situacions, no? Les situacions de falta d'allotjament o d'habitatge sobrevingudes que requereixen una resposta immediata, les respostes davant de situacions més o menys previsibles d'emergències com l'operació fred i després les respostes davant d'altres situacions d'emergència o catastròfiques, no? Com per exemple quan arrel dels aiguats de la tardor passada vam haver de rellotjar un bloc sencer de persones.
Li volia fer una última pregunta en relació al projecte social Placant Barreres. Divendres explicàvem en aquesta emissora que no podíem entrenar a les instal·lacions que provisionalment o a principis d'estiu s'havia pactat amb l'Ajuntament, que era el camp de Can Puiggener. No sé com està aquesta situació, perquè els responsables del projecte deien que la idea era poder trobar una sortida consensuada per tal que cap dels interessos, ni els municipals ni els de la pròpia entitat que l'impulsa, es veiessin afectats. No sé si estan vies de solució o si estan en converses amb aquesta entitat impulsora del Placant Barreres per trobar una solució.
Sí, som perfectament coneixedors del cas i estem treballant en diferents opcions que són, vaja, són encaixar la qüestió territorial d'on se situa l'equipament que es pot oferir amb la qüestió horària, perquè l'entitat demanava uns horaris com molt específics, no? I per tant, això dificultava una mica el trobar una opció que s'encaixés, però de tota manera seguim treballant amb ells i amb esports per trobar aquesta opció i perquè puguin desenvolupar el projecte de Sabadell, perquè ens sembla que és un projecte interessant. I aquí tenim la dificultat, no?, de la manca de recursos, i a vegades doncs, no sé si morim d'èxit en alguns equipaments o en el cas de l'esport, que és un camp molt viu a Sabadell, i per tant hem d'intentar trobar l'encaix entre totes les activitats que es fan i que tots els projectes que es vulguin desenvolupar tinguin el seu espai.
Doncs continuarem molt pendents de com es desencalla tot plegat. Si tenen notícies o novetats en els pròxims dies, ens ho faran saber de ben segur. Eloi Cortés, regidor d'Acció Social a l'Ajuntament de Sabadell, gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia.
Gràcies a vosaltres.
Notícies Migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Continuem immersos en la crònica municipal perquè el govern es compromet a impulsar almenys 4 dels projectes no executats durant el mandat anterior considerats inversions financerament sostenibles. L'objectiu és començar les actuacions aquest mateix any un cop se'ls hagi adjudicat finançament dels comptes de 2020. Avui mateix s'ha aprovat en Junta de Govern la suspensió de l'inici de les obres per un termini de 4 mesos, un tràmit necessari després que el ple municipal del mes de novembre s'aprovés destinar els 4,8 milions d'euros d'aquests projectes com a amortització del deute. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El finançament d'aquests projectes tenia una única condició, que les obres s'executessin abans d'acabar el 2019. Com que no es van arribar a impulsar, aquests diners es van haver de destinar a altres finalitats. Pol Gibert, portaveu de l'executiu, apunta les conseqüències d'aquesta situació.
No podem emprar diners que ja estaven consignats o les inversions determinades perquè s'han hagut de destinar a amortitzar deute, que és el que abans comentàvem. Diners que estan destinats a inversions financerament sostenibles han d'anar a eixugar deute perquè no poden acabar executant-se les inversions. Segona, i la més important pels veïns i veïnes, és que s'endarrereixen els projectes. Evidentment, quan no hi ha els recursos, evidentment s'han d'endarrerir, perquè, tercera conseqüència, s'han d'hipotecar diners del pressupost 2020 per pagar aquesta inversió que ja estava prevista anteriorment i que no va poder arribar a executar-se en el seu moment que tocava.
Els projectes previstos són el pla de xoc d'asfaltat de carrers, valorat amb més de 2 milions d'euros, la millora de jocs infantils amb un cost de prop d'un milió i mig d'euros, l'urbanització de la plaça Vall d'Aran amb una inversió de més de 600.000 i la substitució d'un tram de claveguera al carrer Madrazo de 80.000 euros.
El Premi Extraordinari de la Loteria Nacional ha deixat més d'un milió d'euros a Sabadell. L'administració número 10, situada a la carretera de Terrassa número 348, ha venut 100 dècims del número 91.837, tant a les seves instal·lacions com al bar Joventut de Can Rull. Els compradors que més tinguessin tota la sèrie número 4 s'han endut, atenció, 15 milions d'euros.
Dissabte ja van començar a passar per l'administració de la carretera de Terrassa alguns dels guanyadors d'aquest sorteig. Altres ho estan fent avui, però tots tenen dues coses en comú. Són gent treballadora i tenien confiança plena en aquest número des de feia temps. Així ho ha assegurat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell, la responsable de l'administració de loteria, Ramona Rubio.
Aquest número són abonats. O sea, cada setmana, cada sorteig, es compren aquest número i són abonats de tota la vida, perquè és un número fit en aquesta administració. Tots, els 100 números, perquè ja aquest número ja ha tocat una altra vegada fa 5 anys, i bueno, la gent s'havia abonat totes, o sigui que els 100 números són abonats.
Rubio assegura que repartir premis sempre és positiu per l'administració, tot i que insisteix que es tracta d'un benefici simbòlic.
La guanya, pues, no, la fidelidad de los clientes y que veus que toca y entonces quieren volver a comprar una miqueta més a veure si les toca a ell. O sea, es fama només perquè realment a nosaltres no nos toca res.
Pel que fa al segon premi d'aquest Premi Extraordinari de Nadal, no ha caigut a Sabadell. El número guardonat ha estat el 25.090 i ha caigut a Madrid, València i Castelló de la Plana. En aquest cas, el dècim estava premiat en 250.000 euros.
Minuts per... per arribar al punt de les dues. Més informacions amb el Pau Durant. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
La seu d'Esquerra Republicana ha aparegut avui amb una pintada reivindicada per la plataforma Aturem la Llei Aragonès de Sabadell.
Justament s'hi pot llegir Aturem la Llei Aragonès i s'ha realitzat el mateix dia que s'ha ocupat la seu del partit a Barcelona, demanant obrir el debat públic sobre la llei, la qual des de la plataforma qualifiquen d'antisocial, ja que asseguren que alimentarà les privatitzacions de la sanitat, l'educació i els serveis públics. A més, creuen que obriria la porta a externalitzar serveis que fins ara estaven protegits.
L'aeroport de Sabadell registra més de 50.600 operacions el 2019.
Això suposa un increment del 14,9% respecte a l'any anterior. Respecte al nombre de passatgers, la xifra va ascendir a 5.067 passatgers el 2019, un 11,6% més que el 2018. El passat mes de desembre es van operar 3.495 vols i també es van comptabilitzar un total de 340 passatgers.
I en última punt, els treballadors de la planta de Rubí de Continental Automotive faran vaga els dies 15 i 24 de gener.
Segons el sindicat Comissions Obreres, la direcció de l'empresa es manté immòbil en les negociacions sobre el procés de reindustrialització d'aquest centre de treball, cosa que ha portat el comitè d'empresa a convocar les dues jornades de vaga de 24 hores cadascuna. Els sindicalistes acusen la direcció de mantenir silenci sobre les empreses interessades en la planta i asseguren que tampoc no han donat resposta a les condicions de sortida dels treballadors en el procés.
Unes 200 persones menys que l'any anterior han anat a veure els Pastorets de la Joventut de la Faràndula durant aquestes festes, cosa que ha situat l'entitat a les portes de repetir el rècord històric d'espectadors de la temporada passada. Al voltant d'unes 5.900 persones han gaudit del muntatge del clàssic de Folk i Torres d'enguany. Tot i això, des de la direcció de l'obra, estan satisfets perquè afirmen que ha estat una temporada de consolidació dels canvis que van fer al Nadal passat enfront dels que han de venir.
Reflexió i calma per preparar-se per l'any que ve. És el que un dels directors de els Pastorets, Albert Gorina, ha avançat a Ràdio Sabadell, ja que al Nadal del 2020 els Pastorets de la Joventut de la Faràndula viuran una renovació de dalt a baix.
Estem tots bastant d'acord que aquests Pastorets ja els hem explotat molt i tocaria ara fer un canvi radical. No sabem, perquè hi ha molts factors, l'econòmic el principal i després també de qui posem al capdavant o qui ho fa, però sí, la idea és intentar fer el canvi total dels Pastorets, que vol dir escenografia, vestuari i de tot, de dalt a baix. Però, repeteixo, és un projecte que no, vull dir que no ens podem garantitzar a dia d'avui perquè ni ens hem assentat a parlar ni tal.
Amb els Pastorets de la Faràndula amb el taló baixat, resta una única oportunitat el dia 19 al Teatre Sant Vicenç per veure l'altra representació dels Pastorets. Després, la Joventut encara farà la versió infantil del text durant l'últim cap de setmana de gener.
També ha tancat les seves portes aquest cap de setmana la 43a mostra de pessebres de Sabadell. Des de l'agrupació de pessebristes de la ciutat afirmen que l'exposició està més que consolidada i que el públic sabadellenc s'ha mantingut fidel a la tradició. Tot i això, el seu president, Francesc Bartolomé, creu que és un art poc valorat artísticament. En canvi, el pròxim concurs de pessebres, que se celebrarà aquesta mateixa setmana, ha pujat el número de participants de manera exponencial.
En dos anys has passat de 30 a 32 a 100, quasi bé, bueno, hem pujat 100 pessebres. 100 pessebres amb les seves fotografies, i això és molt important per nosaltres, perquè d'aquests 130 i pico de pessebres, doncs qui sap si en un futur poden sortir pessebristes.
D'altra banda, el diorama que s'ha instal·lat a la Casa Durant convertint espai amb el campament reial de l'ambaixador necessitarà ser valorat conjuntament amb el consistori, ja que els pessebristes no estan segurs que se'n beneficin mútuament.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna-n'hi què? Torna-n'hi què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Ets celíac? Vols menjar sense gluten? Arriba a Sabadell 0% gluten, el teu nou bakery coffee healthy per gaudir cuidant-te. Vine a esmorzar, dinar, berenar o emporta't el nostre producte a casa. Pa, brioixeria, pizzas, focatges, entrepans, sucs naturals. Ens trobaràs de dilluns a dissabte de 8 hores a 20 hores al carrer Blasco de Garay número 16 o a www.0%gluten.com. Recorda, 0% gluten. Hashtag per a tots.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
5 minuts per a les dues. Carles Puigdemont i Toni Comín debuten al Parlament Europeu en un ple sense Oriol Junqueras, inhabilitat pel Tribunal Suprem.
Serà la primera sessió al Parlament Europeu després que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió els garantís la immunitat com a eurodiputats. L'expresident i l'exconseller han arribat a la seu de la Cambra a Estrasburg, acompanyats d'una comitiva de representants de les institucions catalanes, encapçalada pel president català Quim Torra.
I enmig d'una gran expectació mediàtica. El nou govern espanyol ja ha pres possessió dels càrrecs de ministres al Palau de la Zarzuela davant del rei Felip VI.
Són un total de 18 ministres i 4 vicepresidents. És el segon executiu més nombrós de la democràcia. El president Pedro Sánchez, que el va presentar ahir públicament, l'ha definit com un govern d'acció que estarà caracteritzat pel diàleg.
Continuem negociant, continuem treballant.
El president Sánchez, que s'ha mostrat disposat a reunir-se aviat amb el seu homòleg català Quim Torra, fins i tot abans del previst, i assenyala que la situació del líder de la Generalitat tardarà en aclarir-se.
El govern espanyol, per cert, proposarà Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat.
Delgado era fins ara la ministra de Justícia i substituirà en el càrrec María José Segarra al capdavant de la Fiscalia des del juny del 2018. L'exministra, que serà substituïda per Juan Carlos Campo, exercia com a fiscal coordinadora contra el jihadisme a l'Audiència Nacional fins a la seva arribada al Ministeri.
I un últim apunt en clau cultural: la mort de l'escriptora alcoiana Isabel Clara Simó a la seva localitat natal als 76 anys.
La seva trajectòria comença amb És quan miro que hi veig clar, que va guanyar el Premi Víctor Català el 1978. Al llarg de 4 dècades va publicar una cinquantena llarga de títols, molts d'ells traduïts a altres llengües de temàtiques i gèneres molt diversos. Novel·la, però també poesia, teatre, assaig, guions i articles a la premsa, que van fer d'ella una de les figures més populars de la literatura en català.
Recte final del Notícies Migdia. Avui comença el certamen culinari Madrid Fusión a la capital espanyola i ho farà en presència sabadellenca.
La contraportada.
Jordi Gavaldà, el fundador del ja desaparegut Contrast, i portarà el seu entrepà Viena, elaborat a partir de botifarra artesana, fumada amb espècies, cansalada i emmental. Un plat que forma part de la carta del seu últim local, l'Immoral, que podem trobar al carrer Advocat Cirera, entre la plaça de l'Ajuntament i la plaça del Gas.
No cal que reserveu taula ni que us poseu les vostres millors gales. L'Immoral, cuina gamberra i local, és una finestreta vermella des d'on el cuiner i el seu equip reparteixen entrepans de qualitat a preus molt assequibles. Un dels exemples és aquest entrepà Viena, que avui competirà al Madrid Fusión en el 7è concurs d'entrepans d'autor. Ell mateix explicava com fa aquest entrepà en una entrevista al programa Al Matí.
És una botifarra. I llavors artesana de 180 grams, que jo la tinc macerant amb les espècies que porta el hot dog, saps? O sigui, el pimentó, el comí, el... bueno, tot el que porta, i ho deixo durant un parell de dies, saps, que perdi una mica l'aigua, i llavors ho deixo fumant durant 6 hores amb fumador nòrdic que tenim, amb una estufa antiga i tota la moguda.
Aquest és un dels exemples que es poden trobar a la carta del Limoral, el nou local que va obrir al centre de Sabadell.
Són bocates, 16 en menys un quart d'hora tens el bocata, i són bocates que tot ho fem nosaltres, ens menja el pa, que el fa, bueno, un mestre artesà i tot això, no estàs congelat, sinó cuinat cada matí i tot això. Tot l'altre fem nosaltres.
Gavaldà ja va participar el 2018 al mateix concurs amb un entrepà de sardines fumades amb marihuana, un plat que no es va emportar cap premi. Esperem que en aquesta edició, que comença a 3:15 de la tarda, la proposta de Gavaldà agradi més al jurat.
Doncs amb aquesta proposta gastronòmica posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Recordeu que vosaltres podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.